Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. Israel es disposa a implantar una zona de seguretat al sud del Líban i el president del país tem que això sigui el preludi d'una invasió terrestre. El govern de Netanyahu anuncia que destruirà tots els ponts del riu Litani a uns 30 quilòmetres de la frontera israeliana per aïllar aquesta zona i aplicar, diu, la mateixa doctrina que a Gaza, fins i tot el desplaçament de civils. Ho ha anunciat el ministre de Defensa, Israel Katz.
El primer ministre Benjamin Netanyahu i jo hem ordenat a les forces de defensa d'Israel que destrueixin immediatament tots els ponts del riu Litani que s'utilitzen per activitats terroristes, per impedir el pas de terroristes i armes d'Hezbollah cap al sud, a més de la destrucció de les llars libaneses als pobles propers, per frustrar les amenaces als assentaments israelians.
Mentrestant, Benjamin Netanyahu ha reclamat ajuda a la comunitat internacional després dels darrers atacs de l'Iran que han fet més d'un centenar de ferits.
What more proof do you need?
Quina prova més necessiteu que aquest règim que amenaça tot el món s'ha d'aturar? Israel i els Estats Units treballen junts en benefici de tot el món i ja és hora que els líders de la resta de països s'assumin a la causa.
Join up. Aquest dilluns a la nit acabarà l'ultimàtum donat per Donald Trump a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz sota l'amenaça d'atacar les seves centrals elèctriques. Tot i que el president espanyol Pedro Sánchez es va negar a donar suport a Trump, ha exigit avui igualment a l'Iran que permeti el pas de vaixells a l'Hormuz i ha alertat que una escalada addicional pot crear una crisi energètica mundial a llarg termini. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
A França, a la segona volta de les municipals, l'extrema dreta avança, però en menys del previst, i l'esquerra resisteix, tot i que dividida. Els socialistes aconsegueixen París i Marsella. A la Catalunya Nord, l'extrema dreta aconsegueix tres dels quatre ajuntaments que perseguia. A Elna, Esteve Fortel, d'extrema dreta, però més conservador que Regrupament Nacional, s'ha imposat amb un 48% dels vots. A Ribesaltes i Cànoes, també els candidats ultres han aconseguit la majoria, com dilluns passat a Perpinyà. L'exbatlla d'Elna, Nicolás García, es lamenta per la victòria ultra en municipis d'històrica trajectòria democràtica.
És trist perquè som... Abans parlàvem d'Elna parlant de la maternitat i ara avui se'n parlarà perquè té un batlle d'extrema dreta, de les pitjors de les extremes dretes, i també a Ribesaltes era el memorial emblemàtic i avui tothom parlarà de Ribesaltes amb un batlle d'extrema dretes.
Una investigació conjunta de TV3 i del Periódico destapa que l'exmissioner Escolapi, Manel Sales, va abusar sexualment de més d'una vintena de nois durant els 25 anys que va estar destinat al Senegal. Això són moltes més víctimes de les que va admetre l'any 2018. A més, els periodistes han esbrinat que no el van fer fora de l'ordre religiosa, sinó que ell va marxar per bé que els escolapis li van proporcionar un pis a Barcelona. El periodista Guillem Sánchez el va anar a trobar a casa seva i a peu de carrer li va arrencar aquesta confessió.
Però és que si no haguessis sigut qui eres, haguessis pogut fer el que vas fer?
Jo diria que no. Suposo que ells tenen llistes i...
Més de 20.
Tot plegat es podrà veure a TV3 la nit de dimarts, al Nit sense ficció, sota el títol La fugida, veritats ocultes, i a la plataforma 3CAT estarà disponible també en una versió ampliada de 3 capítols.
Dos menors ferits greus i dos de lleus és el balanç de l'esfondrament parcial del terra que hi ha hagut aquest diumenge a l'antic hospital d'Esparreguera, al Baix Llobregat, un edifici en desús i que, segons l'Ajuntament, estava tancat. Els quatre joves eren a l'immoble quan part del terra ha cedit i n'ha arrossegat dos, que són els que han quedat ferits de gravetat amb fractures de diversa consideració. Han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. Són els primers que han rescatat els bombers, que posteriorment han pogut evacuar els altres dos, que havien quedat a la planta superior de l'edifici.
I aquest dilluns serà el primer dia laborable amb la gasolina, la llum i el gas més barats per l'entrada en vigor del pla anticrisi del govern espanyol. El sector agroalimentari demana mesures similars per abaratir els aliments, mentre les associacions de consumidors alerten que, a banda de rebaixar l'IVA, caldrà vigilar les empreses perquè no augmentin els preus. Rubén Sánchez, de Facua, i Josep Soler, Economista.
Muchísimas gasolineras van a seguir aplicando incrementos en los precios.
Que es conegués i hi hagués molta transparència sobre aquelles empreses distribuïdores que han traslladat molt ràpidament els preus.
Tu i jo som terra i mar, plaers controlats, i si la nau s'enfonsa...
El grup valencià La Fúmiga s'acomiada del públic amb una versió de la cançó La gent de la Mediterrània, on apareixen una cinquantena d'artistes convidats, com Figaflowers, Els Amics de les Arts o Su, entre d'altres. La lletra posa l'accent en els vincles musicals i culturals entre tots els pobles mediterranis. El single arriba acompanyat d'un videoclip rodat entre Catalunya i el País Valencià. Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. El Barça i el Madrid no han fallat en aquesta jornada i d'aquesta manera els blaugranes mantenen la distància de 4 punts al capdavant de la classificació. El Barça s'ha imposat per 1-0 al Rayo al Camp Nou amb un gol d'Araujo i els blancs han guanyat el derbi madrileny davant de l'Atlètic de Madrid per 3-2. També disputats a primera divisió aquest diumenge, Celta 3 a la Vés 4 i Atlètic Club de Bilbao 2, Betis 1. A la Lliga Femenina, golejada del Badalona al Camp del Sevilla per 1-5. A Anglaterra, el Manchester City ha guanyat la Copa de la Lliga després de superar l'Arsenal a la final per 0-2. És el títol número 41 de Pep Guardiola. A l'ACB de bàsquet, dura derrota del Barça al Palau Blaugrana contra el Madrid, 76-95. D'altra banda, victòria del Joventut a la pista del Lleida per 86-88 i derrota del Girona a la pista del Baskonia per 94-81. A la Copa d'Espanya de futbol sala, el Barça ha perdut la final contra el Jaén als penals després que el partit ha acabat amb empat a 0. Marco Bezzecchi s'ha endut la cursa llarga del Gran Premi del Brasil de MotoGP, Marc Márquez ha estat quart i Àlex Márquez sisè. I el Calafell ha perdut la final de la Copa d'Hockey Patins per 4-1 davant del Liceu.
Fins aquí les notícies.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Aquest cap de setmana he anat al cinema a veure la darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar. Soc més del director manxec, tot i que no sempre m'agrada, que del Segura i els seus Torrentes, que de fet rebenten la taquilla dels cinemes. Però no és pas de cap pel·lícula que us vull parlar. Vaig comprar les entrades online i vaig triar una fila de darrere, la sala era petita i les cadires que toquen el passadís. Val a dir que la sala estava plena, de gom a gom, i que només ens vam haver d'aixecar dues vegades perquè passés una parella que anava al fons de la fila i immediatament després dos nens que van seure al costat. Primer vaig pensar, ui, som massa joves per anar a veure aquesta estrena, però després vaig dir-me, deuen anar amb els pares que els volen instruir en cinema per fer-los pensar, que està prou bé. Això sí, portaven crispetes i Coca-Coles extra llargues, extra grans, per passar l'estona a la sala. Uns minuts després em vaig adonar que no eren fills dels altres, que anaven sols, que tenien els telèfons mòbils encesos i que llegien i enviaven missatges, cosa que vaig demanar educadament que deixessin de fer, i em van fer cas. Les crispetes anaven petant dins de les seves boques i els xarrups de líquid també eren ben ostentosos. Quan encara no havia acabat la pel·lícula, el més jove, no li poso més de 11-12 anys, va voler anar al lavabo, clar, amb aquell perol de líquid el nano no es podia aguantar més, i després va tornar. En sortir les primeres lletres del final de la pel·lícula, tots dos ràpidament es van aixecar, van passar per entre les nostres cames, com van poder, i van marxar amb decisió. I jo, que sóc periodista i tafanera de mena, els vaig seguir amb la mirada escales avall perquè no entenia què hi feien aquells dos amics sols veient una pel·lícula que no era gaire per ells. Fins que em vaig adonar que donaven la volta al vestíbul del cinema fins a arribar a la barra del bar, on una dona sola, molt enfeinada, fent crispetes i buscant begudes, els donava més menjar. Àngela Maria, em vaig dir, era el fill de la treballadora amb un amic que els havia deixat passar a la sala, que hi havia dos forats, i després s'esperaven que ell acabés el torn per tornar cap a casa. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Doncs són les 12 i 11 minuts. Arrenquem nova setmana aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, disposats, com sempre, a escoltar les vostres preguntes, a saber què heu estat investigant per poder donar moltes respostes o, com sempre, les reflexions que més us vinguin de gust. Ja sabeu que ho podeu fer a través del WhatsApp, que ho llegim d'un dia per l'altre, ho escoltem d'un dia per l'altre, que és el 667-220-148, i el telèfon de tota la vida d'aquest programa, el 93-201-7474, que estrena per començar setmana en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona setmana, senyora Domagosa. Volia fer una petita observació. No he escoltat tot el relat de la introducció, però per el que veig ets una persona que li agrada xafardejar amb els cinc sentits de Déu, no?
Mira, observar. Deixem-ho en observar, va.
Ver, oír y callar, com allò del mono, no?
Sí, exacte, sí, sí.
Mira, Marta, les tres preguntes que tinc de rigor d'avui són molt entrenadores. El motiu principal de per què les persones diuen mentides.
Molt
bé. Per què ens impulsa a dir una mentida per sortir d'un atzucat, per esmenar un error? A veure, per què diem mentides? Sóc un psicòleg, psiquiatre.
Molt bé. Per què diem mentides? D'acord, què més?
Jo no en dic gaire, però a vegades se n'han de dir perquè se'n diuen per esmenar... Per donar un pas més correcte del que tenies previst fer. I quan t'has equivocat, tens que recordar la mentida, que és una mica lleig, però bueno.
Molt bé.
En fi, és l'opinió pròpia. I la següent és, quin és el fàrmac més utilitzat que es vengui sense recepta mèdica? No sé si l'aspirina o quin altre medicament
serà. Molt bé. D'acord.
Això, doncs, algun farmacèutic...
Uh-huh, molt bé. I la tercera?
La darrera i última és la frase que jo, la seva... Tothom sap el que vol dir, però a veure com me la responen a mi, que tinc interès en saber com me la responen. Què vol dir tenir la mà trencada?
D'acord. Doncs va, apuntades totes, tenir la mà trencada.
I amb això i vos has dit un bon programa i una sorpresa de tots els oients.
Igualment, bona setmana, Josep Lluís. Adéu-siau, bona nit. La Mari Carme, des de Belianes, bona nit.
Bona nit. Miri, no, que avui hem fet el recital de la poesia.
Sí.
I hem recitat aquella poesia de la Laura Rossell, que ha agradat molt.
Quina poesia?
Una poesia que és la Nina Vella.
Una que va trucar un oient aquí al programa?
Sí,
d'acord. Sí, d'acord, ara sí. I què? Ha agradat o què? Com ho,
agradat,
com ho veu?
Sí? No sé si és correcte, que li he enviat dues fotografies.
Ah, que no. Heu enviat dues fotografies al WhatsApp del programa, entenc, no?
Ah, això mateix.
D'acord,
sí.
Ara l'Aina me les ensenyarà, que encara no les hem pogut veure.
Bueno.
Però si ha anat bé, era l'objectiu principal.
Sí,
i si ha agradat, encara millor.
Sí, hem tingut una festa ben bonica.
Que bé, que bonic. Que era arran del Dia Mundial de la Poesia de dissabte, això.
Ah, això mateix, sí. Però nosaltres teníem, parlem a la bellesa.
Sí.
I totes les poesies han anat encarades en aquest sentit.
Uh-huh. Clar, i aquesta sí, era molt oportuna.
També hi ha una fotografia que hi ha dues nenes i una senyora més gran que són les més petites i la més gran. Hi havia tota mida.
Hi havia públic per totes les edats, vaja.
Per totes les edats.
Per això està bé, per compartir-ho amb diferents edats és bonic, no?
Sí, a més som un poble petit, doncs encara més, ja participa gent.
Molt bé.
Ja l'he dit.
Doncs me n'alegro moltíssim, Mari Carme, que hagi servit aquest poema i que hagi sigut una festa ben bonica.
És bonic, sí. Després una altra cosa, també dies enrere, no sé si va haver-hi la resposta o no.
A veure.
Vaig demanar quina era la reacció que barrejant aigua, salsosa i oli es feia el sabó.
Sí, no, ningú ens ha contestat això encara. És que a més jo estic molt encuriosida, també. Bueno. Si no, haurem de buscar algun expert, perquè ningú, no hi ha cap oient que ens hagi respost, Mari Carme.
Bueno. Després, llavors, el mateix... Oi que diuen, no vols caldo dues tasses?
Sí.
Doncs ara, si volen, donen la recepta de fer el sabó.
Ah, la recepta de fer el sabó, però aquesta la té vostè?
Sí.
Ah, molt bé.
Sí.
Doncs va, vinga.
Mira, mig quilo de salsosa.
Mig quilo.
Mig quilo. 3 litres d'aigua.
Sí.
I 3 litres d'oli.
Molt bé.
Primer si posa la salsosa al cubell de plàstic, com que s'han fred, i posa batidant l'aigua, va remenant i la salsosa es va desfent. I després deixa refredar perquè s'acalenta, que bull. Deixa refredar una estona i torna a agafar el barremenant a poc a poc, i veurà que es fa una pasta com si fos crema.
Sí.
Quan veu que ja s'espessa, la posa amb... Bueno, jo ho faia amb pots d'aquests de llet que tapo, trec la tapa de damunt i queda com un calaixó.
Sí.
I es deixa assecar. I abans el faci molt sec, es fa trossos. Ja té el sabó fet.
I això entenc que vostè ho ha provat, eh? Entenc.
Sí.
I que funciona, sí. i que neteja, eh? Neteja.
Llavors, sí, jo el faig servir bastant, no em faig gaire, eh? Perquè redueixo la quantitat, la redueixo. Faig 3 partides i així no en necessito tant.
Clar.
Però va molt bé per taques, per coses que dius, oi, no sé com feu marxar, el sabó va bé. I encara va bé per una altra cosa. A l'estiu, quan hi ha mosquits que piquen,
sí,
agafa una pastilla d'aquesta, rasque, jo no sé per què, però marxa la picor.
Ah, no que no piquin, sinó que marxa la picor, d'acord.
Marxa la picor, sí.
Molt bé. Doncs ja hem après a fer sabó. Si algú s'anima i ens ho vol explicar, escolta'm, estarem encantats. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara ens falta saber per què passa això. Ens falta la resposta química, diguéssim. Sí.
Sí.
Molt bé.
Bueno,
doncs la buscarem. Moltes gràcies.
A vostè.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Juanjo, des de Sant Vicenç de Castellet, bona nit.
Bona nit, Marta, mira. El carrer que em puc...
Ai. Ai, Juanjo, que ens ennueguem.
El carrer és Campo Sagrado.
Campo Sagrado.
Sí, entre... Allà pagava el número 5. Això vaig enviar aquella foto de
l'autobús.
Escolti.
Sí.
Allà hi ha una tenda que era la Valenciana.
Mm-hmm.
I ara fa temps... Ui, el meu pare anava de solter. I ja s'han seguit, les filles han seguit anant allà. Però ara fa uns anys que això que es va tancar o no sé. Perquè allà, ara, amb aquestes dates de la Pasqua, tenen espantemaus. I aquestes espantemaus són de València.
Uh-huh.
Que és aquelles mones com un brioix amb un ou.
Sí.
Ui, a veure si algun...
Algun oient.
Una persona em pot contestar si hi ha algú a prop de Barcelona que faci els panquemals per aquest any. Perquè si ho senti jo que diu, pues està al carrer, però jo baixo a Barcelona.
Perquè li faria il·lusió. Han de ser aquest tipus de mona, eh? Amb l'ou al mig,
sí.
De l'ou,
sí.
De l'ou cuit.
quan anava amb la mare, en pau descansi, a Barcelona, amb un cotxe petit que tenia, de plàstic, em portava 40 a Monistrol. Però ara ja... I estic aquí mirant a Manresa, que ho tinc més a prop, No sé on fan.
No acaba de trobar. Doncs a veure si, si algun oient sap d'algun lloc a Manresa que li queda més a prop i si no a Barcelona, no?
Ah, això mateix.
On facin aquestes mones que són típiques de València, però jo crec que altres llocs de Catalunya també n'hi ha, eh?
De València, sí.
D'acord.
Jo soc el meu pare de València.
Uh-huh.
Perquè jo, en les vacances d'aquesta Setmana Santa, vaig anar 7 cops en moto allà a Pego.
A Pego, sí, sí. Ja sé on és, Pego.
A Pego,
sí, sí, sí. Molt bé.
I al poble del costat, que és lluny de 3 quilòmetres, allà anava jo...
A buscar la mona.
No, anava perquè tenia els tios.
Ah, d'acord, de visita, d'acord. Sí. Doncs a veure si algun oient li pot dir on pot trobar aquesta mona. Perfecte. Molt bé, Juanjo. Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Joan, des de Vallcarca, Barcelona, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. A veure, aquesta anècdota que t'ha passat a Cuí.
Sí.
Al cine. Tu creus que és lògic que, ho has dit tu, de 11 o 12 anys que vagin a veure la pel·lícula de l'Almodóvar, en primer part, són aptes?
No, aquesta era apta. A veure, no hi havia cap... Però m'ha estranyat, perquè no tenien edat com per veure aquesta pel·lícula.
Jo tinc dos nets, els mallorquins, dic mallorquins, perquè són mallorquins.
Sí.
De 16 i 14 anys, que aniran a tot arreu menys una pel·lícula de l'Almodóvar.
Segurament, sí.
Escolta,
sí.
No se'ls ha perdut res, eh?
No, però mira, suposo que era un estorn... Estar una mica distrets i menjar les crispetes i veure la Coca-Cola allà.
Havia fet la seva mare.
Suposo, no ho sé, ha sigut molt curiós.
Però després aquesta pregunta que fa les tres preguntes diàries...
Sí.
Per què diem mentides?
Per què?
Bueno, a veure, home, està més que clar per sostejar alguna cosa. Però cuidado que hi ha una dita, que la meva mare, en pau descans, sempre la deia. Cuidado que la boca no té ossos, però en trenca de molt grossos.
Bona aquesta.
O sigui, amb una mentida es pot fer molt, molt, molt de mal a una persona.
Tota la raó. A vegades es fan grosses i grosses i grosses i llavors no hi ha qui les aturi.
Exacte.
Sí, sí.
Pot fer molt de mal.
Molt bé. Bona reflexió, Joan. Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Que descansis, bona nit. La Rosa, des de l'Hospitalet de Llobregat, bona nit.
Hola, bona nit. A veure, el que diu el Juanjo, que demana on es fan aquestes mones...
Sí.
Jo, el que hi ha al costat de la universitat, hi ha la Orxateria Valenciana, al carrer Aribau.
Correcte.
4 o 5 portes més amunt, a la mà dreta. I el pan quemau i fartons i tot això en tenen tot l'any. Allà potser li dirien si hi ha mones. Mm-hmm. Que no ho he vist mai en temps de Pasqua.
Ja.
Però l'Orxateria Valenciana sí que ho tenen.
Allà hi ha una valenciana, sí, al carrer Aribau.
Sí. I venen el pan quemau, venen fartons i venen coses de València.
Sí, senyora, molt bé.
Un cafè molt bo.
Sí, també, i una xocolata i un suís que també l'he tastat.
També.
Això no es pot dir, però ho he fet.
Sí. Molt bé.
Molt bé, Rosa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Bona nit.
L'Alvira, des de Poble Sec, a Barcelona, bona nit.
Sí, hola, bona nit. Mira, jo també trucava per això de les mones.
Sí.
Però vull aclarir-li a aquest senyor Juanjo que la valenciana no estava al carrer Campo Sagrado, sinó que estava al carrer de sobre, al carrer Parlament.
Ah, molt
bé. I que ara, o sigui, com ha dit aquesta senyora, l'Orxateria Valenciana fa els panquemaus a la botiga que tenen al carrer Diputació entre Aribau i Montaner, tocant a Montaner. I ara, aquests dies de Pasqua, sí que fan mones amb l'ou, tal com les fan a València.
Molt bé, veus? Aquí hem apuntat millor. Escolta'm, sí que en fan. És aquesta mateixa que deia la Rosa, no?
Sí,
la del carrer Aribau, cantonada Diputació.
La valenciana té la botiga aquella que es diu Per a mi, que és on tenen els frits secs, i els panquemals els fan els divendres, tot l'any. I ara, per Pasqua, suposo que jo passaré la setmana que ve ja a encarregar-ho, fan la mona, o sigui, el panquemau més baixet, amb l'ou, o poden ser d'un ou o de dos, i posen les plumes, i com si estéssim... Clar, jo recordo quan jo era petita a València, les feien, bueno, i les fan encara, en formes de diferents coses. Jo, de les meves mones de petita, recordo una guitarra i un peix.
Imagina't. I ara no tenen forma, vull dir, són ovalades o rodones i ja està, no?
A València sí que encara les fan, el que és que jo ara tinc molt poca mobilitat, tinc 82 anys i ja no puc anar a València.
No, clar.
Però jo cada any anava...
Home, estaria bé que algú de València ens truqués i ens expliqués com són les mones, no, allà? Estaria bé que algun oient, a veure si ens escolta...
Sí, són en forma d'això, de diferents coses, tenen... Per exemple, la meva mona, que era una guitarra, a l'ou, estava a lo que és el forat de la guitarra.
Clar.
Per les cordes, i la que era el peix era a l'ull. I són les dues que jo més recordo.
Clar, perfecte. Doncs a veure si algun oient des de València o que tingui família allà.
La cosa ha degenerat una mica,
ja.
I algunes de València, algunes d'aquestes mones, en comptes d'un ou de veritat, posen un ou de xocolata,
ja.
Un Kinder.
Ah, o sigui, home, ja no és el mateix, ja no és el mateix.
Ja no és el mateix, no. Però clar, totes les coses canvien.
Tot canvia, sí, sí. Va, però vaja, sí, sí. Hi ha gent que encara ho fa com sempre, com és tradició, i si es fa així, doncs mira, està bé saber-ho.
Jo una vegada, allà a València, vaig comprar, no sé si van ser 10 mones d'aquestes, i me les van guardar a la, quan hi havia encara consignes a les estacions.
Ai, mare.
I quan van obrir, perquè les portava cap aquí per nanos de pares de València,
sí.
Que els hi feia il·lusió. I llavors, doncs, quan me van obrir la consigna, doncs una olor de la mona que van haver de fer.
Que veu quedar tots.
I llavors aquesta la consigna ja em deien la senyora de les mones. Però això fa molts anys, perquè era quan havia consignes a les estacions.
Sí, sí, sí. Ai, quina gràcia, Elvira, moltes gràcies.
Una vegada, aquí al Consum, em van fer...
Sí.
I jo vaig comprar també, vaig comprar 7 o 8, i l'any següent no en tenien. I vaig preguntar, diu, no, és que l'any passat vendimos solo 7 o 8. Vaig pensar que vaig ser l'única que va comprar les mones.
Sí, sí. Segurament, segurament. Bona. Ai, vinga, doncs moltes gràcies, Elvira.
Bona nit.
Bona nit, adéu-siau.
Adéu, adéu.
Avui començo. If you knew that you would die today, you saw the face of God and love, would you change? Would you change?
Heu fumat mai? Sou exfumadors? O quanta gent coneixeu que han deixat de fumar? Quanta gent coneixeu que ha provat de deixar de fumar i no se n'ha sortit? Darrere de cada exfumador hi ha una història diferent. Hi ha segur un esforç molt gran, hi ha gairebé segur un seguit d'intents frustrats de deixar-ho, i finalment apareix algun motiu definitiu que, pel que sigui, ha estat prou fort per abandonar el tabac. Avui volem conèixer una d'aquestes històries, volem saber com és que una veïna de Granollers, de 57 anys, que es diu Lourdes Tinoco, que fumava des dels 14 anys, ha deixat de fumar fa 4 mesos. Ella ha aconseguit deixar les cigarretes per rebre un ronyó nou i sa. Lourdes Tinoco, benvinguda, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt contenta.
Anem una mica al principi, si et sembla, de la teva història. Tu he dit que vas començar a fumar de molt jove, als 14 anys. Te'n recordes d'aquell dia o del dia que ho vas provar per primera vegada?
Van recordar-me així, sé que ho vaig començar a provar amb les amigues d'aquell temps.
Perquè totes fumaven i tu també, no?
Sí, sí, sí.
I una cosa...
D'amagat.
D'amagat, esclar, perquè ningú,
sí.
Ningú ho podia saber, no? I allò que dissimulaves.
Exacte.
Després quan arribaves a casa.
Sí, amb colònies, xiclets, xupa-xups...
I una mica de tot perquè a casa ningú pogués sospitar res, no?
Exacte.
Aquest és l'inici, és la curiositat,
sí.
Ets jove, t'agrada provar coses noves, però recordes el dia que ja no podies deixar-ho? Que ja vas dir, estic enganxada?
Sí. Quan tenia al voltant de 17-18 anys, ja vas dir a casa que fumava. Perquè... Que... Tenia que marxar, si volia fumar-me un cigarro, tenia, me'n vaig. I clar, a casa deia, anava on vas a aquestes hores.
Clar. I com s'ho van prendre?
Home, doncs, no gaire bé.
Ja.
Perquè a casa teva fumava algú a casa teva?
El meu pare, però la meva mare era malalta de ronyó també i s'ho va prendre doncs, força malament perquè, clar, al ser una malaltia hereditària, doncs, la preocupació la portava a dintre.
Clar. Per fer-nos una idea, Lourdes, de mitjana, quantes cigarretes deus haver fumat cada dia?
A veure, m'he fumat des de fumar-me el paquet sencer a rebaixar 8-10 cigarros al dia.
O sigui, èpoques amb molta més ganes, pel que sigui, sí. I èpoques que podies controlar més.
Sí, que deia, tinc que deixar-ho i llavors es rebaixava.
I sempre has fumat...
Rebaixar és enganyar-se,
Enganyar-se, sí, és clar. Sí. I sempre has fumat els cigarrets clàssics o vas passar el tabac que es diu, em sembla que es diu, de cargolar, no?
No, sempre he fumat cigarret clàssic. Mm.
I tu què diries que t'aportava fumar?
Pues, la veritat que era molt absurd. Ara mateix penso que era molt absurd. Em tenia lligada a una cosa que no val la pena.
I ho tenies associat en moments molt determinats en la teva rutina diària?
Sí, jo m'aixecava al dematí i fumava un cigarro. El primer que feia.
Primer de tot, abans de menjar res, ni de cap cafè ni res.
Sí. Mentre es feia el cafè, ja me posava el cigarro a la boca.
I després, durant la resta del dia?
Doncs ara faig després de dinar, sorties treballant, sorties a fer 5 minuts i feies el cigarret, estaves desitjant acabar la feina per anar a fumar, per sortir al carrer i fumar-te el cigarro, i era com... Estava lligada, doncs, al tabac.
Quan fumaves, ara em dius, no t'aportava res, però... Era el sinònim d'alguna cosa, no sé si de relax o de pensar en les teves coses sense tenir res més al cap, o de què era sinònim quan fumaves?
Ara realment penso que és que no sé ni per què fumava. Perquè moltes vegades els cremava el cigarret en el cendrer. Més per tenir algú a la mà.
Hi havia alguna cosa que no podies fer sense un cigarret a les mans?
Sí, moltes cosetes. O sigui, jo podia anar al cinema i no me'n recordava el cigarret mentre veia la pel·lícula, però quan sortia ja estava obrint el bolso per treure el paquet de tabac.
Clar. Sí. Clar, tot això durant tants anys... Tu has calculat mai quants diners t'has arribat a gastar durant la vida? Uf, la vida,
m'estimo més no pensar-ho.
Perquè, clar, des dels 14...
M'estimo més no pensar-ho, sí, exacte.
Abans he dit que tenies problemes de ronyó, tu has tingut també altres problemes importants de salut durant la teva vida, que, de fet, et van portar diverses vegades a intentar deixar el tabac. Què et va passar? Per què ho vas intentar?
Bueno, vaig tenir 25, amb 25 anys vaig tenir un derrame cerebral i vaig estar doncs, al voltant d'entre 6 i 8 mesos sense fumar. Després vaig tornar. Em trobava bé, vaig veure que m'havia escapat d'una edat molt dura i vaig tornar a fumar. Després, amb 30 anys, vaig fer un Guillain-Barré, vaig estar quasi un any sense fumar. I com que m'havia sortit bé, que vaig començar a caminar, que m'hi vaig començar d'una altra vegada a trobar bé, doncs era com una manera de celebrar, torno a fumar.
Una manera de celebrar, que estaves bé.
Sí.
Malgrat sabies que quan no estaves bé tu ho havies de deixar-ho.
Exacte.
En aquests intents que vas fer, sempre ho vas fer pel teu compte o vas demanar ajuda mèdica, aquest cas?
No, sempre ho havia fet pel meu compte. Durant tot l'embaràs no m'hi vaig fumar ni un cigarret i quan em van treure el pit perquè vaig fer una infecció d'orina, m'hi vaig posar un cigarro a la boca. O sigui que jo deia...
Si tu tenies clar que mentre donaves el pit i embarassada, tu no fumaves,
No vaig fumar ni un cigarret.
És curiós, sí. Perquè saps que no volies fer mal al teu fill, a teva filla.
Exacte.
Tu tenies aquesta malaltia genètica al ronyó, perquè abans has parlat de la mare, has estat
Sí.
4 anys, oi, fent diàlisi i a l'espera d'un trasplantament de ronyó. I és justament aquesta malaltia la que et fa plantejar seriosament de dir fins ja, aquí que... prou, de veritat?
Ho tinc que deixar.
I ho fas?
Va ser... Sí, sí, sí.
I per què ho vas fer en aquesta ocasió?
Pues, bueno, de fet, jo feia diàlisi domiciliària, i el meu enfermer em deia... Saps que quan te trasplantin tindràs que deixar de fumar perquè la medicació doncs fa contraindicacions amb el tabac? I m'ho anava dient. I jo m'ho anava pensant. I ja últimament, al mes d'agost de l'any passat, li vaig dir al meu metge, al meu nefròleg, vull deixar de fumar, necessito ajuda. I em va enviar al servei d'addiccions amb la doctora Sílvia Mondón. Uh-huh. Em va visitar a l'octubre i em va convidar a una sessió de teràpia en grup. Uh-huh. I el mateix dia que vaig anar a la consulta amb ella, quan vaig sortir, vaig apagar l'últim cigarret i vaig dir, ja no fumo més.
Sortint de la consulta mèdica, de parlar amb aquesta doctora.
Sí, sí.
I què et va dir que va ser tan concloent i tan definitiu?
Va ser com... Em va fer com obrir els ulls. Va ser com un... Va ser molt dura, molt respectuosa, molt educada, molt de carinyo... Però van ser paraules que em van remoure. Ja. I vaig apagar el cigarret i ja no he tornat a encendre ni un cigarret més.
I n'has tingut ganes?
I després, bueno, vaig tenir la sort de que al mes i tres dies em van trucar per fer-me un trasplant.
Sí, després...
Que ja.
Al mes de no fumar, et truquen i diuen que et poden fer el trasplantament de ronyó.
Sí, que hi havia un possible ronyó que era per mi.
Sí, clar,
sí.
O sigui
que ja després ja vaig dir s'ha acabat, ara sí que no, ni és que ni m'ho penso.
Clar, per tant, tu quan apagues l'últim cigarret tu no tenies data de trasplantament
menys. No, que va. No, a més ho tenia, segons el meu nefròleg, ho tenia una miqueta complicat, el trasplantament. I però mira, jo ja volia preparar-me per deixar de fumar. I jo ja... Molts cigarrets, ja t'ha dit, es cremaven en el cendrer.
Ja, però els encenies i allà estaven, no? I tu després, Clara, fa... quants mesos que t'has trasplantat ara, m'has dit tu?
Pues faré 4 mesos.
4 mesos. I ha anat tot bé? Estàs bé? Et trobes bé?
Sí. Estic eufòrica.
Estàs eufòrica, que bonic.
Estic supercontenta, perquè el no tenir que muntar màquina cada dia, el no tenir que passar 3 hores enganxada a la màquina, després, bueno, diàlisis que et van bé, diàlisis que et van malament, dies que la màquina funciona bé, dies que la màquina no funciona bé, que eren 4 hores mínim i es podien convertir en 7 o 8 hores.
D'estar allà enganxada després... al costat de la màquina, clar.
Sí, o sigui, estava si ets... a 40 centímetres de la màquina.
Ara ets una dona lliure, no?, diguéssim.
Sí, ara tinc vida, m'han regalat una vida. A més, estava molt prima, amb anèmia, molt cansada... I ara tinc ganes de fer coses, tinc ganes de sortir, tinc ganes de... M'han regalat una vida.
T'han regalat una vida. I clar, tu no la volies desaprofitar, ni molt menys, no? Tu ara ja et declares exfumadora. Quan et diuen això, si jo et dic exfumadora, tu com et sents?
Que si sóc exfumadora?
No, sí, com et sents quan sents que parlen de tu com una exfumadora?
Home, doncs penso que he perdut molt de temps, que m'ho tenia d'haver plantejat molt abans.
El teu entorn, la teva família més pròxima, tu deia que havies de deixar de fumar, t'insistia?
Sí. El meu home em deia, no fumis, però bueno, li deia, joder, és que no tinc cap vici, no puc menjar gairebé res, estic a dietes, A sobre soc celíaca, o sigui, no puc menjar dolços, no puc dir... L'únic vici que tinc, i també me'l voleu treure... Però que mai més em posaré un cigarret a la boca. Aquest ronyó ha de durar per sempre. Mm.
Ho has trobat a faltar en algun moment? Perquè, clar, no has tingut ajuda... Per exemple, que vas anar a una sessió de teràpia de grup, una sola, pot ser?
No, encara hi vaig anant, eh?
Encara hi vas anant?
Sí, vaig anar. Ara no, bueno, he tingut que deixar d'anar uns dies perquè, clar,
perquè
estava
no podies, fluixa, clar.
Però sí, vaig anant i penso continuar anant.
I no tens moments que tu dius, ara jo agafaria un cigarret, això ja no et passarà pel cap?
No, penso en el meu ronyó.
Clar.
No.
Penses en el teu ronyó. I coses que has recuperat, ja sé que dius que no pots menjar de tot i que, a més, et seria que a prop... Jo sé que la gent que fuma molt, després, quan ho deixa, nota gustos, nota olors que abans no notava. Això et passa?
Les olors i els gustos, el de trobar el menjar, que li trobes el gustet, dius... Oh! I les olors sobretot.
Si no tenies, no senties les olors, eh? Com ara, abans?
No, què va. Sempre olia el tabac.
Clar. Sí, res
olia
més.
Olia tabac, ja està. Mm.
Amb tot el que, ja només amb aquests 4 mesos, amb tot el que t'has estalviat de no comprar tabac, ja et podries fer un regal, no? Gairebé.
Sí.
Clara, i deu haver gent que és fumadora i que es posa en la teva pell i diu, clar, a mi em passa el mateix, no tinc cap altre vici, no passa res, jo no tinc, potser algú deu pensar, eh? Jo no tinc aquest problema amb el ronyó i jo no tinc cap altre vici i no passa res per fumar. Tu quina recomanació els hi faries? Ara que, amb la distància i amb la teva força de voluntat, sense cap altra ajuda, a part de la teràpia, que això sí, què els diries?
Pues que perden el temps. Primer, per calés. Jo a vegades penso, ostres, si conto tots els cèntims que m'he gastat, perquè eren al voltant de 300 euros cada mes.
Imagina't.
De tabac, perquè, clar, perquè si sortia a 5,60, 5,80 i alguna cosa cada paquet al dia...
Imagina't.
Al cap del mes...
Són molts diners, sí.
Sí.
Però tu no només 180, ho has fet pels diners, ho has fet, sí, ho has fet per la salut.
Jo ho he fet per salut, però és que pots trobar molts al·licients, no sé, esport, aficions, i que surten molt més barates i molt més sanes.
Mm. Un record, doncs, per la teva doctora, la Sílvia Mondón, i no sé si et deus en recordar d'aquest infermer que vas dir que és el primer que t'anava dient poquet a poquet, te'n recordes d'ell, del nom i tot, o no?
Sí, el José Luis, i mantinc relació amb ell perquè va marxar a València i ens ho assagem i li dic, quan li vaig dir que m'havien trasplantat i que portava un mes i 3 dies sense fumar, bueno, encara ens donem els bons dies, i em diu, continua així, eh? No posis un cigarro a la boca, eh?
Que important és, a vegades,
no, mai més.
Persones que et trobes pel camí, que són les que acaben d'ajudar-te, no? Són com àngels de la guarda, cada cop i volta et fan girar el cervell i diuen, doncs mira, cap aquí. Doncs que Lourdes, celebrem aquests 4 mesos d'aquesta nova vida, en definitiva. Llarga vida al teu ronyó i llarga vida a la Lourdes Tinoco, sense fum.
Sense fumar.
Sense fum, ni a les mans ni al cendrer, enlloc. Si hi ha d'haver fum, que sigui d'una llar de foc, i ja està. Moltes gràcies, Lourdes, per compartir-ho a la nit dels ignorants.
A vosaltres.
Una abraçada.
Puc dir-te una coseta petitona?
Oh, i tant.
Que es faci la gent donant, perquè ens salven a molta gent.
I tant que sí, que es faci la gent donant, perquè mira... Tu portes el ronyó d'alguna altra persona i, com has dit, t'han regalat una altra vida, no?
Exacte.
Doncs aquí queda la crida feta. Moltes gràcies, Lourdes.
A vosaltres.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful.
never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
Passa un minut de 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio al 93-201-7474. Saludem en Joan, que ens truca des de Tarragona. Bona nit. Hola, Joan.
Poder-te saludar i parlar amb tu.
Ai, més contenta jo, Joan. Com estàs?
Gràcies. Mira, podria dir que tot podria estar millor, però estic aquí amb un soci sanitari.
Sí. T'estàs recuperant?
Recuperant, sí, i bueno, intentant a veure si acaben de curar, però bueno, és una malaltia una mica llarga, però la trucada principal era per agrair el tracte que em fan aquí les noies, des de les primeres noies que netegen les habitacions, infermeres, les auxiliars, els saladors, els metges. De veritat que el tracte és excel·lent. I tot i siguem de la Seguretat Social, vull dir que a vegades la gent ens queixem de que la Seguretat Social aquí, la Seguretat Social allà, però estan fent una feina molt, molt grata. I vosaltres també, perquè, tal com li he dit a l'Aina, bé, ja hi havia trucat algunes vegades, però bueno, d'escoltar-vos cada nit junt amb la meva dona Llitet, ens estem escoltant. El que passa que, clar, tenim una edat i a vegades ens quedàvem dormits. Però dic que això haig de trucar per dir-ho i per agrair-vos la gran companyia que ens feu. I ara estic aquí, a l'habitació, junt amb un altre senyor, un xicot. I bueno, doncs, he anat a faltar la meva dona.
Clar.
Però ja havia dit, no pateixis que una nit d'aquestes telefonaré.
Ai, tant de bo t'estigui escoltant, Joan, tant de bo estigui a casa, ell al llit, sí, escoltant que estàs trucant, que segur
que, sí,
que la faràs feliç i contenta.
Clar,
jo espero que el tractament que et fan funcioni i que et vagis recuperant a poc i cada vegada agafant més forces.
Moltes gràcies, Marta, per la teva bona intenció.
I mentrestant et farem companyia a la distància, si ens ho permets.
Nosaltres, mira, jo esperant que surti el sol, encara que aquí l'habitació no el veig, però bueno, anant escoltant a vosaltres i coses, musiqueta, que també escolto el Javier, amb aquest programa tan bonic que fa.
De música, sí.
I ara, doncs, quan acabi, quan vosaltres a les dues pengem, llavors, si encara tinc son,
me'l posaré, saps?
Molt bé, ben fet. Una mica de companyia i a descansar, i demà serà un altre dia, Joan.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. Rep una forta abraçada de part de tots.
Moltes gràcies, Marta. Un plaer.
Un plaer, igualment. Bona nit, Joan. Que descansis. La Pietat, des d'Ulldecona, bona nit.
Hola, molt bona nit, Marta.
Com estàs?
Mira, pues escoltant el programa, que realment, pues, sents el testimoni d'aquest senyor i penses quina meravella és la ràdio.
I tant.
En tots els sentits.
Sí, sí, sí. De poder ser amb gent que ho necessita i que entre tots ajudem a tothom, no?
Sí, curiositats i tal. Mira, que jo em trucava perquè he estat escoltant el tema de les mones de València.
Sí.
I m'ha fet gràcia, no?, perquè jo soc de les Terres de l'Ebre, i aquest tipus de pasta, que es diu la pasta de la mona de Pasqua, no?, pues és la típica que encara se segueix fent a les cases i a cada casa, com si diguéssim, i, bueno, i els forns de pa de les Terres de l'Ebre, d'Ulldecona, d'Amposta, de Tortosa, de la Sénia, i això, i és una pasta una mica difícil de fer, perquè és una pasta que... Jo, claro, jo ho recordo dels meus pares, perquè jo no els he seguit la tradició, realment. No he estat just en això, però, bueno, no m'ha tret suficient. Però es deia pasta de 24 hores i és una pasta que és molt costosa de treballar.
Ja.
Perquè l'has de deixar, pues, moltes hores en repòs, tapada, i bueno, és costosa.
Com?
Però bé, és boníssima. I llavors, pues, dir-vos això, que sí que realment ara se fa només, com si diguéssim, una sola massa, i es fica un ou o dos, los que es consideren, no?, segons la mida de la mona, però que també hi ha alguns llocs que fan en, com si diguéssim, en una forma com una corona, perquè m'entengues, saps?
Clar, ja t'entenc.
Els posen, pues, dos ous, quatre ous, i els adornen, bueno, pues, en les pastes, en el confitat, que nosaltres diem, i els confitets, el confitat de colors, que sol ser roig o verd, i llavors els confitets de colors també. I que també hi ha el poble de la Sénia, que fan les mones de Pasqua, però no es diuen mones de Pasqua. Tenen una paraula exclusiva que només és d'este lloc. Jo, perquè vaig estar de mestra treballant allà molts anys, i ells, en llocs de mones de Pasqua, diuen la manjoia.
La manjoia.
Sí, que jo és una paraula que fins que no vaig anar allí a treballar no l'havia sentit dir mai.
Jo no havia escoltat mai manjoies. Tampoc, no l'havia sentit ells, mai.
Sí, ells no fan mones de Pasqua. Ells fan manjoies.
Que bonic.
Sí, 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 perquè és una paraula molt seua.
Sí, sí.
I a més, és típic allí que quan arriba Pasqua, tots els nens fan una manjoia.
La fan ells mateixos,
a l'escola,
A l'escola, sí, 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 sí.
Sí, a l'escola, i els forns de pa col·laboren. Clar, perquè seria bastant difícil que nosaltres poguéssim fer la pasta per a tants de nens.
Clar.
I llavors, per cursos, sobretot jo crec que eren els de quan jo treballava d'educació infantil i primer i segon, mos donaven una boleta, encarregàvem, pues, 23 xiquets, pues, 23 boletes i tal. I llavors fem la manjoia, que és foradada, ells la fan foradada, i en forma de corona, com si això que t'explicava, i llavors la portàvem als forns a coure.
Ah, clar, clar, perquè, clar. Llavors és com quedaven bé, no?
Exacte, clar. Sí, sí, sí. I cada xiquet o xiqueta se l'enduia a casa, a casa seua. Sí, sí, però
està bé, està bé, veus? És una cosa que, no, que m'ha après avui. Mira, Pietat.
Sí, bueno, mira, una curiositat.
No, està molt bé. Que
però bueno,
m'ha
fet gràcia contar-vos-ho.
Molt bé, doncs.
Vinga, bona
gràcies.
Nit.
Bona nit.
I si no ens parlem, bona Pasqua.
Igualment, adéu-siau.
Vinga, adéu.
La Roser, des de Ciutat Vella, Barcelona, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Aviam, una petita història i ens portarà la pregunta. A la processó de Corpus... I prenen part, principalment, està la part de l'església, la custòdia, els que porten a les atxes, etcètera, etcètera. I darrere hi van representants, colles, de tot el que són la cultura popular tradicional catalana. Els gegants, els bastoners, els cavallets cotoners, etcètera, etcètera, la cobla. I de tots aquests grups de la cultura popular se'n diuen els entremesos, que això dona nom a la Casa dels Entremesos, que és on hi ha l'arxiu de tota la cultura popular, i que recomano que s'hi vagi alguna vegada a fer una visita, perquè és molt interessant.
Sí.
Aleshores, la pregunta,
sí,
per què, de què, bé, i de quan, de tots aquests grups se'n diuen entremesos.
D'acord. Molt bé.
Aleshores, si hi ha temps, afegiria una cosa a lo de les coques.
Sí.
Aviam. Aquí, també, inicialment, les mones eren de brioix amb ou durs. Però tants ous durs com anys tenia el fillol en el que se li regalava. O sigui, cada any tenia la mona un any més.
Mare meva.
Un ou més. No recordo si era fins als 8 o fins als 12, però cada any anava augmentant un ou. Això va quedar aparcat, diguem, perquè la xocolata... Però actualment s'estan tornant a fer, hi ha moltes pastisseries que tornen a fer aquesta mona tradicional antiga, i que crec que se'n diuen cristines.
Tampoc
el per què, però se'n diuen cristines.
Molt bé.
Ja et dic, i s'estan tornant a fer bastant.
Perfecte.
Res més que això.
Moltíssimes gràcies, Roser.
Doncs vinga,
que
vosaltres.
Que tinguis bona nit. Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Tot el que passa, passa al Matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons. Ah, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Va, que encara abans d'arribar a la una de la matinada tinc temps de llegir-vos alguns dels missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148, com per exemple en Francesc, des del Prat de Llobregat, que ens escriu: voldria saber on puc comprar o bescanviar cromos dels anys 80 i 90. Diu en Francesc: tinc algunes col·leccions d'aquells anys per acabar i voldria saber si hi ha alguna botiga on pugui trobar aquells cromos que em falten d'aquella època. Després, la Mercè, des del carrer Indústria de Barcelona, ens diu: per què han desaparegut els pardals dels jardins i parcs? Diu, almenys de la ciutat de Barcelona, diu, fa molt que no em veig enlloc. Era agradable veure'ls fent els seus saltirons. Que han desaparegut dels jardins i parcs de Barcelona, almenys ella diu de la ciutat de Barcelona, els pardals, i vol saber el per què, que evidentment li agradava. I després encara, hi va haver un oient que fa uns dies ens demanava una recepta del chimichurri, la salsa chimichurri, i l'Antonio ens diu els ingredients essencials d'aquesta salsa, que és una salsa argentina, diu, ells són julivert fresc, all, orenga seca, ají molt o cayena, vinagre de vi negre, oli d'oliva o girassol, i sal. Diu, és una salsa crua i picant, ideal per carns, on el repòs intensifica el sabor. Per tant, quan es faci, si es deixa reposar, encara tindrà més gust per l'acompanyament que sigui. Molt bé, doncs, la resta de missatges i la resta de trucades al 93207474 després, quan acabi el butlletí de la una de la matinada, que de seguida escoltem atentament. Fins aquí una estona.